Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Són les dues, què tal com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. El Sabadell ha tornat als entrenaments avui, en el dia 1 després de la lesió de l'Aleix Coc. La vida continua, la rutina d'una setmana normal de competició s'ha encetat avui, iniciant la preparació del partit contra el Perlada de diumenge a les 4, i també les alternatives de Toni Saligrat per suplir el tarragoní mentre no es fitxa un recanvi. La lògica diu que tornarà el Sabadell a la línia de 4 al darrere, amb Migue i Nico del Monte com a centrals en absència de Coc, que, com sabeu, pateix la maleïda triada. Toca, per tant, pensar en clau segona volta, ja que el Sabadell just ara creua l'equador de la temporada, i toca centrar-se en un filial del Girona que, de moment, ara que parlem de rutines, en té una de molt diferent a l'Arlequinada. Avui, el Girona rep a Montilivi l'Atlético de Madrid en el duel d'anada dels vuitens de final de la Copa, i fins a 6 jugadors xampanyers han entrat a la convocatòria d'Eusebio. De seguida en parlem amb el responsable esportiu dels gironins, un ex-arlequinat com és Ivan Jamuig.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Josu Ozcoidi, que acaba de parlar fa uns minuts en roda de premsa. Saludarem, com diem, el director esportiu del Peralada, l'ex-arlequinat Ivan Jamuig. També passarem per la consulta del doctor Bernat de Pablo per saber les claus de la recuperació d'una triada, la lesió que pateix Aleix Coc, les recomanacions del Marc Pijuan pels que us desplaceu a Peralada, la pèrdua d'efectius del Sabadell B a segona catalana amb una autèntica allau de baixes, o el primer partit del Natació Sabadell de tenis taula sense Yuri Bechasny, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Joan Barreda manté el lideratge del Dakar en motos tot i el triomf a l'etapa de l'austríac Matthias Wolkner. En cotxe, Sebastian Loeb ha guanyat la segona etapa i el nou líder és el sud-africà Geniel de Villiers. Nani Roma, per cert, ha escalat fins al tercer lloc de la classificació. I el Barcelona ha fitxat a Jean-Claire Todibo. Es tracta d'un central francès de 19 anys que acaba de debutar enguany a la primera divisió del seu país i pel qual no ha hagut de pagar traspàs al Toulouse, només drets de formació. S'incorporarà, això sí, a inicis de la pròxima campanya. El president del Toulouse, per cert, ha criticat les formes, la manera d'actuar, del conjunt blaugrana. I 4 dels 8 partits d'anada dels vuitens de final de la Copa es disputen avui, a 8:15, com comentàvem, el Girona Atlético de Madrid a Montilivi, una hora més tard a l'estadi de la Ceràmica Villarreal Espanyol i també a la mateixa hora Getafe Valladolid, i tanca jornada a 2:10 al Madrid Leganés. Ahir l'Sporting, l'únic supervivent de segona A, va guanyar per 2-1 al València. Acabem amb el Barça femení, que ha destituït a Fran Sánchez, fins ara tècnic blaugrana, després de l'empat contra l'Espanyol, que deixa l'equip un pèl despenjat de la lluita pel títol. Pren el relleu el seu assistent, Lluís Cortés.
Han parlat en les últimes hores...
Nani Roma, pilot al Dakar, tercer en cotxes.
Penso que al final hem de relativitzar una mica el resultat, perquè evidentment sortíem darrere, per tant els de davant obrien traça, era més complicat per ells, per tant per mi el més important és com hem corregut.
I a les xarxes socials.
Les stories a Instagram de la waterpolista sabadellenca Mati Ortiz estudiant a l'habitació de l'hotel de Tel Aviv amb Bea Ortiz en la prèvia del partit de Lliga Mundial de la selecció espanyola de waterpolo avui, aquesta nit, a Israel. Internacionals, campiones gairebé de tot, però compaginant l'esport d'alt nivell d'alta competició amb la vida acadèmica des de fa la tira d'anys.
Avui celebra el seu aniversari.
Ja que hi som en el món del waterpolo, l'ex-waterpolista del Natació Sabadell, ara el CNB, Eric Marsal, i també el veterà marxador sabadellenc i massatgista del centre d'esport, Josep Aljombe Turriols, va néixer tal dia com avui.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts clavats per sobre de les les 2:05 per sobre de l'inici del programa d'avui. Com diem, la vida continua malauradament sense l'Eix Coc en la dinàmica de grup, però avui comença un nou cicle al Centre d'Esport Sabadell i, de fet, enceta la que serà la setmana de l'estrena de la segona volta del campionat que ens portarà tots plegats diumenge pels vols de les 4 de la tarda a Peralada, Terres Empordaneses. Avui, roda de premsa, com diem, rutina habitual d'un dimecres. Qui ha parlat és un dels homes importants als esquemes de Toni Saligrat, un fix als seus 11 titulars. El lateral esquerrà ha reconvertit aquesta temporada Josu Ozcoidi. Podríem dir que és la primera roda de premsa després de saber l'abast real, la magnitud de la tragèdia de la lesió de l'Eix Coc, que, com dèiem ahir, té triada. Per tant, s'estarà un bon grapat de mesos, malauradament, fora dels terrenys de joc, i el Sabadell haurà de reinventar-se sense un dels seus puntals. Marc Pitjón, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, molt bona tarda, Adri.
Què ha dit el bo de Josu avui en roda de premsa?
Doncs, home, certament avui tot girava una mica al voltant, sobretot al principi d'aquesta roda de premsa, d'aquesta informació, aquesta greu lesió de l'Eix Coc. Òbviament, li hem preguntat també a Josu Ozcoidi, doncs, vaja, les primeres sensacions, perquè sí que després del partit vam poder parlar amb companys sobre, doncs, què podia ser a partir de l'equip sense l'Eix Coc, encara, però, no se tenia cap confirmació oficial del que podia tenir el central tarragoní. Avui sí que ja tenim gairebé al 100% confirmada aquesta mala notícia, aquesta triada de l'Eix Coc, i per això les primeres paraules de la roda de premsa d'avui de Josu Ozcoidi, que el jugador basc les ha dedicat al seu company d'equip.
La verdad es que es la peor noticia que nos podían dar, lo que es el partido y el resultado, que yo creo que queda en segunda parte. Y bueno, ya le hemos dado todos los ánimos, toda la fuerza, y que sabe que estamos aquí para lo que necesite, y nada, al final esto es un gran equipo y somos como una familia.
Doncs les paraules d'ànim també de Josu Ozcoidi, el jugador basca, també ha deixat en mans del club, per dir-ho d'aquesta manera, el seu possible substitut. Ell diu que creu en la plantilla actual per tirar endavant la situació, però també entendria que si el club ho creu pertinent, doncs que es pogués reforçar aquesta línia, sobretot aquest eix central de la defensa arlequinada.
De fet, com us comentàvem ahir, fa ja alguna que altra setmana que treballaven el tema, evidentment sense saber què succeiria això, i s'ha accelerat una miqueta tot plegat a l'espera dels moviments que ens ha de portar al mercat de fitxatges en els propers dies per saber qui és el recanvi pel qual aposta el Centre d'Esports després d'aquesta malaurada lesió de l'Eix Coc. Dit això, per centrar-nos en el protagonista del dia, en Josu Ozcoidi, de seguida parlarem també de l'Eix Coc amb un expert en la matèria, però s'ha hagut de reconvertir aquesta temporada, i la veritat és que està rendint amb nota. De fet, gairebé cada setmana el tenim com un dels millors, si no el millor del partit del Centre d'Esports, segons l'audiència de Ràdio Sabadell. El Sabadell en Joc sempre obrim l'enquesta, i gairebé, si no és el primer, és el segon, però és un jugador superregular, el de Lasarte Oria. S'ha adaptat molt bé aquesta posició de lateral esquerrà, i avui ha parlat una miqueta de tot plegat. També recordem que aquesta última jornada va actuar com a carriler, amb aquest dibuix, amb tres centrals que va fer Toni Saligrat. De tot una mica, no ha parlat el donostiarra?
Sí, de fet, ara deies, treies el mercat d'hivern, que també l'hem tret aquí, perquè l'hem preguntat, escolta, Josu, estàs sent un dels millors de la plantilla, no sé fins a quin punt això fa que algun equip es pugui interessar amb tu en aquest mercat d'hivern. De moment tots tranquils, els arrequinats que poden estar tranquils, que Josu Ozcoidi ha dit que de moment no té cap intenció ni de sortir ni d'escoltar ofertes, tot i que ha admès que, home, que des de fora doncs sí que li arriben aquests inputs de que està fent una gran temporada, com bé deies, a més, en una posició seminova per ell. Ell, de fet, s'ha definit, i la paraula que potser més el podria definir aquests dies és la polivalència, que també ell l'ha posat sobre la taula, i diu que aquesta polivalència doncs li permet rendir en un lloc com aquest carriler esquerre, o també en aquest lateral esquerre quan es juga amb defensa de 4. De fet, ha confessat que és una d'aquestes llocs que també et diré, Adri, que quan diuen això és que no és el seu lloc, aquella de
sí,
jo,
clar,
donde me ponga el míster, seguiré ajudant. S'entén que no és el seu lloc, però òbviament està content de poder ajudar l'equip amb minuts sobre el terreny de joc.
Sí, de central no creo que no me veo yo, pero sí, la verdad es que me considero un jugador polivalente, entonces bueno, el míster lo sabe, y ahora estos partidos de la primera vuelta he jugado la mayoría de lateral, pero bueno, ya digo que estoy disponible para cualquier posición y lo que el míster crea conveniente.
De central, no, no, massa, no.
Ja ha dit que no, eh? T'imagines? I treu de cap a Jesús Coide.
No, 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 no m'ho imagino. O sigui, amb les marques, amb el cosa, cosa amb un davanter d'1,90, no me l'imagino, però vaja. Bromes al marge. Aquesta setmana toca encetar la segona volta, diumenge a les 4, a parlar del camp del filial del Girona, i per tant, del rival també ha parlat avui, el de la Sarte Oria, també ha comentat una miqueta, no?, l'actualitat d'aquest Peralada.
Sí, també li hem preguntat sobre el partit d'aquest cap de setmana contra el Peralada, un filial que el partit de la primera volta ja va posar les coses molt complicades, que a més arriba, podem dir-ho així, amb bona dinàmica. De fet, en els últims partits doncs està força millor l'equip de Narcís Pèlac, i que a més doncs molts dels seus jugadors estan aportant en aquest primer equip del Girona, que tan bon rendiment també està tenint amb els jugadors del filial. Per tant, són jugadors amb qualitat, i ja veuràs que l'expressió que fa servir Josu Ozcoidi per definir una miqueta aquest equip, també molt del jugador basc, diu que el Peralada en qualsevol moment et pot fer, allò grullerament, la pitxa un lío, ha dit.
És un filial que nunca sabes cómo te van a entrar al partido. En 20 minutos te pueden hacer la picha un lío y luego nos pueden dejar meter 3 goles. Entonces hay que estar muy atentos. Sabemos, el míster sabe, nosotros tenemos mucha experiencia y sabemos cómo jugar contra un filial, pero sí que es verdad que están ahora, yo creo, en una dinámica buena, y hay que poner los 6 sentidos en el campo y confiar en nuestro trabajo, que lo estamos haciendo bien. Y ya te digo lo que he dicho antes, controlar las áreas, que es lo más importante.
Una manera peculiar de dir que és un equip irregular, o que és el típic equip jove aquest per a la de Girona B. Venim de jugar diumenge 6 de la tarda contra l'Olot, per allò de ser el dia de Reis. Aquesta setmana també serà per la tarda, també serà diumenge, però no serà ni a les 6 ni a les 5.
No, a partir de les 4, eh? Un horari peculiar, també singular. La prèvia a Ràdio Sabadell ja ho sabeu, que des de mitja hora abans, i si voleu fer la prèvia també a Adrià Arroyo i Sergi Garcés, a casa vostè us esperen, que, bueno, després en tot cas ho toquem.
Hem d'acabar de negociar-ho, això.
Parlant seriosament, a partir de 3:45 de la tarda, del migdia, aquesta hora així una mica tonta, la prèvia d'aquest Peralada, d'aquest Girona B Sabadell, a Ràdio Sabadell, a partir de les 4 del partit.
T'espero d'aquí a una estona, anem cap a Terres Gironines.
Ràpidament.
Fins ara.
Portes giratòries.
La temporada passada ja vam saludar dos futbolistes que saben el que és vestir la samarreta del Sabadell i la del Peralada, Cesc Clotet i Manel Martínez. També han passat per allà Axel Bizuete, Albert Estallés o el flamant fitxatge de l'Andorra, després de ser un dels màxims golejadors en el que portem de temporada de tercera divisió amb el Reus B, Ernest Forgas. Avui, però, ens quedem amb un que sí que ha jugat amb la samarreta arlequinada, però no amb la verd i blanca. Això sí, n'és el director esportiu actual, ell és Ivan Hamuch.
La carrera d'Ivan Hamuch com a jugador va ser llarga i va incloure un munt d'equips. En total, el lateral va disputar 16 temporades a segona B en 6 equips diferents, 4 de les quals al Centre d'Esports. La seva estrena va ser amb 18 anys, el 1997, a les files del Barça B contra el Mensajero Canari. Un any després va viure la seva primera experiència fora de casa a Àguiles, a Múrcia. No seria l'única, ja que l'any 99-2000 va fitxar pel Ceuta. La 2001-2002 signa pel Terrassa de Miguel Álvarez, amb el qual aconsegueix l'ascens a segona divisió, i d'allà va arribar precisament al Centre d'Esports, defensant la samarreta arlequinada 4 temporades. Hamuch va jugar 118 partits al Sabadell i va fer un gol a Benidorm l'any 2005. L'etapa del defensa, la nova Creu Alta, finalitza amb el fatídic descens de l'equip a tercera divisió un any més tard, el 2006. Des d'aleshores, el lateral dret va fitxar per l'Hospitalet, club al qual acaba retirant-se després d'una llarga trajectòria, ja que van passar 9 anys des del primer fins l'últim partit al conjunt riberenc. Penjades les botes, Hamuch va seguir vinculat directament al món del futbol al costat del seu company Quique Cárcel. Així arriba a Girona, on des de fa uns anys és el secretari tècnic del Girona i director esportiu del seu filial i pròxim rival del Centre d'Esports al Peralada.
I el tenim a l'altra banda del telèfon, en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Ivan Hamuch, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
6 jugadors del Peralada avui a la convocatòria del Girona pel partit de Copa contra l'Atlético. Ho comentàvem en començar el programa. Suposo que és l'etern dilema de sempre en un filial, no? Satisfacció d'una banda de veure projecció de gent com Valery, com Kevin Sonny, ni t'explico Pedro Porro, però clar, per contra, patiment pel filial, no?
Sí, cuando la verdad que los filiales tienen este valor añadido. Sí que cuando haces la confección de la plantilla al principio de temporada no cuentas con que puede pasar esto, pero sí que es verdad que tienes que estar preparado porque es lo normal, ¿no? Que un primer equipo, en el momento que hay bajas, por lo que sea, ¿no? Por lesiones, sanciones o buen rendimiento de los chicos en el filial, pues tengan esas oportunidades en el primer equipo.
Per l'estructura que esteu creant, gairebé any rere any, sobretot allà a Girona des de l'ascens a primera divisió, quina importància té la figura d'un filial com el Parla de segona B?
Creemos que es muy importante, no solamente para el crecimiento de los chicos que salen de la cantera del Girona, con la que estamos cuidando los últimos años, que para tener una correlación, ¿no? de los chicos que suben del juvenil, que están compitiendo en División de Honor, pues que tengan esa continuidad contra más altas en la categoría para el filial, mucho mejor, porque más cerca están del primer equipo a nivel competitivo. Pero sí que es verdad que el hecho de estar en segunda división B y el primer equipo en primera división es un escenario ideal para nosotros, porque, ya te digo, para dar continuidad a estos chicos y para poder traer talento de fuera o de otros equipos en el cual aquí se pueden adaptar muy bien, y creemos que la importancia es máxima, sobre todo para lo que está pasando este año, ¿no? Para que en el momento que el primer equipo tiene necesidad de jugadores por diferentes situaciones, pues que estos chicos estén preparados para jugar en primera división, compitiendo en una liga como la segunda división B, que es súper competitiva.
Centrant-nos en aquest Peralada, aquesta temporada és un equip que està anant un any més, clarament de menys a més, a l'alça des del principi de la Lliga. Suposo que el fet de ser un filial amb gent molt, molt, molt jove, i també tal com anar la pretemporada, gairebé entrenant molts d'ells amb la primera plantilla, però sense acabar d'adaptar-se al filial o de treballar de manera conjunta com podria haver fet qualsevol altre equip de la categoria de segona B, això a la llarga afecta, no?, que les temporades vagin sempre de menys a més.
Sí, ya de natural los filiales suele pasar esto, ¿no? Que se meten en la categoría, muchos de ellos pues a lo mejor saliendo de juveniles o algunos de ellos teniendo una experiencia muy corta en el fútbol, digamos, semiprofesional o profesional, que es la segunda división B, la tercera, ¿no? Que son ligas en las cuales pues ya hay jugadores muy experimentados, gente que lleva mucho tiempo jugando a fútbol y que son ligas, ya te digo, muy, muy, muy duras. Ya de natural pasa esto, pero sí que es verdad que para nosotros esta temporada está siendo, si más cabe, difícil por esa situación, ¿no? Porque el equipo no podía hacer pretemporada, hay muchos jugadores en dinámica del primer equipo día a día, por lo tanto la preparación de partidos suele ser más complicada, pero bueno, también si lo miras desde el otro prisma, para nosotros es un orgullo el hecho de que chicos estén debutando en el primer equipo a buen nivel, y que además el filial pues siga sobreviviendo, siga manteniendo la intensidad de los partidos, siga siendo competitivo, y eso hace que el trabajo el día a día sea más grato.
Ara ja ha sortit del descens, creu a l'Equador un punt per sobre d'aquesta zona calenta. Veus l'equip xampanyer fent un pas endavant encara més i calcant, per exemple, la segona volta de l'any passat?
Bueno, es muy difícil igualar lo de la temporada pasada, así que es verdad que creo que la primera vuelta que hicimos tampoco se reflejaba en puntos a lo que quizá merecíamos, bajo mi punto de vista, y la segunda vuelta también fue demasiado buena, ¿no? También hubo partidos en los cuales a lo mejor no merecimos premio y lo tuvimos. Bueno, al final se equipara un poco. Estuvimos donde creo que merecimos estar, ni más arriba ni más abajo. Esta temporada, igualar aquello es muy complicado, pero nosotros vamos a ir partido a partido, ya te digo. El año pasado aún teníamos un punto más de experiencia con jugadores pues como Corominas, Manel, Manel, ya te he dicho, Boniquet, jugadores que ya tenían un punto más de edad. Este año no tenemos ningún jugador por encima de 23 años, quitando los porteros, y sí que sé que la liga se nos va a hacer complicada y se nos va a hacer larga, pero ya te digo, me quedo tranquilo con lo que estoy viendo en el día a día de los chicos.
T'hem vist també més d'un cop aquí a la Nova Creu Alta. Vam parlar, per exemple, amb tu després de l'amistós de pretemporada contra el Girona. Quina opinió et mereix l'actual projecte del Sabadell?
Pues la verdad que me gusta mucho lo que he visto cuando he venido a ver el Sabadell. La verdad que ya la gente que está dirigiéndolo creo que es una gente muy, muy preparada y muy profesional en lo que está haciendo, ¿no? Calzada, Bruno, los conozco, y creo que están haciendo un trabajo, ya te digo, a nivel de futbolistas muy, muy bueno. Creo que tiene un equipo potentísimo, con jugadores de muchísimo nivel, experimentados, gente joven, y con un entrenador que conoce muy bien la categoría y que le puede dar ese plus que la misma categoría necesita. Creo que yo solamente como historia de club, como estadio, pues creo que es un equipo para estar en los puestos de arriba. Y la verdad que, ya te digo, lo que he visto del Sabadell a mí me encanta. Creo que es un equipo potentísimo del grupo.
Per cert, que aquí a Sabadell també hem vist el Girona B, que juga a Primera Catalana, l'hem vist al Municipal de Can Urià, que el tram inicial de Lliga contra el Sabadell Nord, i el dubte que se'ns genera des de la distància, evidentment, sense tocar-la massa en l'àmbit Girona, és quina idea teniu de futur si continua anant com un tro aquest filial del Girona, el Girona B, el que queda per sota del Peralada, per entendre'ns, i per què no, si en un futur hipotètic arriba a l'alçada del Peralada, quina és la idea que teniu dins d'aquest organigrama?
Bueno, lo que tampoco queremos hacer es adelantarnos en el tiempo a hipótesis. Lo que sí es verdad que a nosotros, si lo ponemos a mirar así, si el Girona C subiera a tercera división y el filial y el Peralada manteniera la categoría en segunda división B, se nos quedaría una fotografía perfecta para la dinámica de los chicos, ¿no? Pues todos estos que te he dicho antes, ¿no? Juveniles que salen del División de Honor, que podamos darle continuidad, que a lo mejor creemos que les falta algo para Segunda División B, pero que en Tercera División pueden rendir bien y pueden evolucionar. Creemos que es una fotografía perfecta para nosotros. No estaríamos en una situación privilegiada como club, ¿no? Si conseguimos mantener el primer equipo en Primera División, el filial en Segunda B y subir al Girona C, pues por ejemplo nos igualaríamos en estructura, por ejemplo, a lo que tiene el Villarreal. Entonces, y algún equipo más, que me dejaré seguramente. Esta situación creo que sería para nosotros un escenario muy muy bonito. A partir de ahí, bueno, ir al día a día. No tampoco nos podemos adelantar en situaciones que se puedan dar. Si luego, bueno, el día a día tampoco lo cuidas ni sabes lo que va a pasar. Entonces, bueno, ya te digo, lo que puede llegar a ser a corto plazo, que es en un año o medio año, sería perfecto poder subir el C y mantener los dos equipos, tanto filial como primer equipo. A partir d'ahí iremos día a día.
Això ja vindrà en el futur. Anem a parlar un moment del passat, perquè com has escoltat al principi, aquesta és una secció que busca jugadors que han passat pel Sabadell i pel seu rival aquesta setmana, en el teu cas director esportiu del Peralada, secretari tècnic del Girona i exjugador del Sabadell. Com recordes els teus 4 anys aquí a la Nova Creu Alta?
Pues los recuerdo con mucho cariño, los recuerdo con haberlos vivido con mucha intensidad. Creo que fueron años que a nivel de club sí que es verdad que estábamos ahí un poco, no en zozobra, pero sí una situación un poco inestable que producía situaciones difíciles durante el año. Pues aún recuerdo un año que estuvimos sin cobrar durante varios meses. El primer año recuerdo que nos ingresaban los sueldos en 3 veces durante el mes. Y a nivel deportivo, pues bueno, situaciones de que los grupos siempre, el grupo 3 siempre ha sido un grupo muy complicado, que la verdad que competimos bien, que hubo la desgracia del descenso de mi último año en Sabadell, y ya te digo, recuerdo pues haber pertenecido a un grandísimo club, una grandísima afición, un estadio precioso y histórico. Entonces, bueno, la verdad que orgulloso de haber pertenecido al Centro Esportivo Sabadell durante 4 años, obviamente.
I per acabar, una curiositat, va ser actor secundari, podríem dir, agafant l'argot cinematogràfic d'aquesta sèrie Six Dreams que s'ha posat tan de moda, aquella sèrie que la temporada passada va fer un seguiment a 6 persones del món del futbol durant tota la Lliga, una d'elles era Quique Cárcel, i clar, evidentment, com treballeu colze amb colze, doncs et van veure sovint a la pantalla. No sé com va anar l'experiència, per algú que ho ha vist des de dins.
Bueno, una cosa diferente en el día a día nuestro del primer año en Primera División. La verdad que hay que decir que a nivel deportivo nos salió todo muy bien, fue todo muy bonito. Vivimos pues una experiencia brutal en la Primera División y bueno, esto del Six Dreams bueno, nos sirvió como para que se mostrase un poquito, en este caso, la vida de Quique Cárcel en su día a día y de rebote nos cogía a nosotros pues situaciones de pues eso, ¿no? de lo cotidiano, de lo que trabajamos, de las vivencias fuera del campo, cómo vivimos los partidos. Bueno, yo creo que una situación muy muy reconfortante, bonita de ver para los que la hemos vivido y la verdad que que bueno, que ya te digo, verte luego en la pantalla es una cosa que es rara, pero bueno, lo hemos vivido con mucha naturalidad y con ilusión, y al final, pues bueno, como eso todo salió bien, pues ha sido una experiencia brutal.
Però al final no t'encurseta una mica saber que tens una càmera a sobre i de més, però m'imagino que heu estat al blanc després de bromes, d'amics i de més. Ostres, el que vas dir aquell dia.
Sí, obviamente sí, pero ya te digo, los primeros días sí que fueron un poco más complicados, pero yo creo que a partir del día a día, de ver cómo la situación se normalizaba, bueno, por todas las partes, bueno, lo tomábamos como una cosa natural, ya trabajábamos de manera natural, y obviamente decías cosas que en ese momento sentías. Creo que hay mucha naturalidad, y entonces esa situación de que haya esa naturalidad hace pues que a veces pues te equivoques o digas cosas que luego te pueden venir de vuelta, pero bueno, al final ese mundo del fútbol pasa en todos los clubs, en todos los equipos, y sí que es verdad que luego la gente pues que te conoce pues siempre pues lo típico, bromas, situaciones de haberte visto. Bien, la verdad que es una experiencia muy muy bonita.
Doncs Ivan Hamuig, aquesta curiositat que hem volgut també comentar del Six Dreams, ex-Arlequinat, director esportiu del Parlada, secretari tècnic del Girona Primera Divisió. Enhorabona per la feina que esteu fent allà, al club de Montilivi, i ens veiem com a molt tard diumenge. Una abraçada.
Muchas gracias, un abrazo para todos y para toda la gente del Centro de Esports Sabadell.
Hola, bon dia, soc Toni Seligrat i recomano i aconsello a tothom que vulgui seguir el Sabadell que escolti cada setmana l'Hotel Suís.
Tres minutets i mig i dos quarts de tres de la tarda i es van confirmar tot això, els pitjors presagis. Com us comentàvem, a l'espera de la ressonància magnètica, l'Aleix Coc pateix la temuda triada, és a dir, té dos lligaments i el menisc afectat pel xoc amb Roberto. Per això, al marge d'aquesta rutina que va cap a una banda, la del partit contra el Paralada, ara que parlàvem amb Josuet Coidi primer, després també amb Ivan Hamuig en directe, hem volgut també buscar l'opinió d'un expert en la matèria per saber què vol dir patir una triada sent futbolista. Exdoctor del Centre d'Esports, Bernat de Pablo, com va la vida?
Hola, bon dia, què tal?
Triada, hat-trick, li va dir ahir el mateix Aleix Coc en un comunicat amb una mica d'ironia a través de les xarxes socials, és a dir, dos lligaments afectats i un menisc, que vol, no sé, explica'ns, tradueix-nos això a la gent que no la toquem tant en l'argot mèdic, què significa tenir una triada, per exemple, comparat amb un trencament de creuats?
Doncs, bueno, de fet és el que tu dius, o sigui, una cosa de les que més temen els futbolistes és trencar-se el creuat, doncs en aquest cas, a part, també et trenques el lligament lateral intern i et trenques el menisc intern. Suposo que, bueno, pel que he vist, la ressonància encara no està feta, o sigui que l'afectació de les estructures encara no està del tot confirmada, però si per exploració tot sembla que sigui això, clar, es confirmen els pitjors pronòstics, perquè és la lesió que en el món del futbol més temps de baixa et pot tenir i allunyat els terrenys de joc.
Es pateix més quan un és futbolista i pateix aquesta lesió perquè és la que més triga en recuperar-se, perquè és la que més seqüeles et pot deixar, perquè el genoll és una zona per un futbolista especialment delicada. Per què és tan temuda per un futbolista?
Clar, per un futbolista el genoll és la seva eina de feina, i és una estructura que les lesions que s'hi produeixen generalment et fan estar allunyat de la teva feina, i un futbolista el que vol és jugar, i com desgraciadament és una la teva carrera professional està limitada en el temps, perdre's pràcticament un any, clar, evidentment et pot lastrar bastant.
Perquè de quin temps de baixa estaríem parlant aproximadament si tot va normal amb una triada?
Si tot va bé, o sigui, generalment és al voltant dels 8-10 mesos per tornar a jugar.
És una barbaritat, eh? Clar, és passar pel quiròfan sí o sí, després allò que diem sempre d'un llarg període d'inactivitat d'un esportista, no? Amb la cama immobilitzada, la pèrdua de musculatura, que fins i tot els que no en sabem massa sí que queda prou evident que aquí hi ha una musculatura que s'ha anat perdent amb el pas dels mesos, treballar fins i tot el tema per tenir un genoll més estable, perquè et subjecti una miqueta més la musculatura al genoll, però entre unes coses i unes altres és una recuperació llarguíssima.
Sí, habitualment això al voltant dels 6 mesos es pot començar a fer coses de camp. O sigui, evidentment, durant aquests mesos ja comença a haver-hi feina de fisioteràpia, de rehabilitació, algunes coses de preparació física en gimnàs, i després això, començar amb camp, habitualment, que dic, si això és el que diuen els llibres, ja, després que cada cas és un món. també és el que et dic, o sigui, depèn de, realment al final per ressonància com estiguin afectats els lligaments i com vagi la cirurgia, però habitualment és això, al voltant dels 5-6 mesos comença a fer coses de camp i reincorporar-se això al voltant dels 8 mesos.
Històricament, i ara tiro unes quantes dècades enrere, parlar d'una triada, no sé si era pensant la retirada, però sí que molts esportistes patien molt per recuperar el genoll. Avui dia, amb tots els avenços que hi ha hagut en el camp de la medicina, de la cirurgia, etc., si tot va com ha d'anar, clar, després poden haver-hi complicacions, però si tot va com ha d'anar, seqüeles queden?
En primer lloc, hi ha una cosa molt important, que és la confiança del jugador. O sigui, tornar a reincorporar-se després d'una lesió tan greu fa que els jugadors, perquè puguin recuperar la confiança, i a vegades els hi costa. Que a vegades no només són seqüeles físiques, sinó que després tornar-te a ficar al camp i tornar a entrar al contacte, això mica en mica costa. De fet, moltes vegades diuen que hi ha molts futbolistes que cuiden tant la cama lesionada que després lesionen a la contrària, perquè els agafa tant la paranoia de que han de cuidar aquest genoll que a vegades descuiden una miqueta l'altre, que sempre és una feina dels preparadors físics igual a les dues cames. Però clar, evidentment, tant mentalment com físicament, tornar a començar, que pràcticament després d'un any a vegades és complicat pel jugador.
I l'última que et volia fer, Bernat, sobretot anava cap a aquest terreny més psicològic. Clar, quan un jugador pateix una lesió de gravetat, assumir-ho, pair-ho, podríem dir que és el primer pas, i que m'imagino, clar, no he entrat a la ment de l'Aleix Coc, però és el primer que un ha de fer-se la idea, no? Que ara s'estarà, com deies, 8-10 mesos fora dels terrenys de joc. Però després és allò d'anar cremant etapes i veure que cada avenç, doncs, és un pas més cap al tornar a jugar. Des del punt de vista anímic, és un bon mètode per agafar confiança, al veure que ara et treuen la immobilització, que ara comences a fer bicicleta, que ara comences a fer...
Sí, hi ha molts perfils de jugadors. A vegades et sorprenen tant positivament com negativament jugadors que creus que són més fluixos mentalment, veus que apreten dents i es recuperen superràpid i estan allà, i gent que et sembla que té una gran confiança li costa moltíssim. Jo me'n recordo quan vaig estar al Sabadell que vam tenir dos creuats que eren dos perfils diferents de jugadors i la manera de recuperar en el dia a dia veus que és molt diferent. I tot té etapes, té alts i baixos, té confiança. Clar, pensa que estan des de fora del camp, estan veient els seus companys entrenar i ells estan passejant per la banda, pràcticament avui caminem. Clar, això per un jugador que es dedica a això, clar, evidentment és dur estar des de fora veient-ho. Si són capaços d'aguantar mentalment, evidentment la recuperació es fa més fàcil i més ràpid.
Si no recordo malament, Fito i Eneko, oi?
Fito i Eneko, sí, senyor.
Fito i Eneko, un jugant i fent-ho prou bé a Segona Divisió B. L'altre bon amic de la casa també el tenim vivint aquí a tocar, a Terrassa, al Saragossa. Bernat de Pablo, doctor, ex del Centre d'Esport Sabadell, un plaer que ens hagis il·lustrat una miqueta amb això de la triada. Tant de bo que la propera vegada que parlem no sigui per aquest motiu, però vaja, ja és el que té ser doctor. Una abraçada enorme.
Igualment, Adrià, que vagi bé.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fora de lloc, amb Marc Pijuan.
Cinc minutets i mig per sobre de 3:15. Per tant, hem creuat l'equador del programa. Tornem a saludar el Marc Pijuan. Què tal, com estàs?
Bona tarda de nou.
Ara ja no parlem de Joshua Coidi, sinó tots aquells que vulgueu passar el diumenge a Terres Empordaneses, si voleu viatjar per veure el Centre d'Esports Sabadell, o si voleu conèixer directament quina localitat visita el Centre d'Esports aquesta setmana, el vostre home és el Marc Pijuan, que començarem, com sempre, per calcular la distància.
Sí, avui viatgem fins a Peralada, de
viatge
Sabadell...
Viatge agraït.
Sí, curtet, eh? De fet, ara ho comentàvem aquí fora amb Antoni González, que la sensació és que sempre és un d'aquests llocs que dona de gust anar-hi i que possiblement molta gent, molts arlequinats, doncs es puguin desplaçar aquest diumenge. Llàstima de l'hora, que potser és el que trenca una mica.
No és tan agraït l'horari com la distància.
De Sabadell a Peralada hi ha 136 quilòmetres per carretera, com dèiem, un desplaçament força assequible. Si teniu ara paper i llapis o boli, apunteu. El municipal de Peralada està al passeig de Catalunya sense número, que jo crec que amb una horeta i mitja, dues, us hi podeu plantar.
Home, 136 quilòmetres, dues hores, amb la calma, eh?
Bé, no, ho dic per aquells que van més lents. N'hi ha alguns que allò van amb precaució, ja ho saps que hi ha gent que també allò de... alguna cua, per tant, posem
sí,
aquesta
per
hora...
Si de cas,
sí,
per si de cas.
Sí, sortim com a tard a les dues de casa, va.
Al costat de la piscina, per cert, eh?
Ah, sí?
El camp està a tocar de la piscina.
Ara fa fresca, no t'hi diguis, que no. Et conec.
Ara
que
no,
sé que aniràs amb banyador.
No,
eh?
No estaria de més, ara no, però sí que és veritat que és d'aquells llocs on l'Espanyol ha acostumat a jugar molts partits de pretemporada, amistosos, i a vegades és aquella imatge de gent en banyador que treu el cap per sobre la tanca per veure el partit del camp que té al costat de la piscina. Però vaja, a punt fric tancat, anem amb la història, si us plau.
Històries de Peralada que, si pensem en aquesta localitat de l'Empordà, que potser ens ve més ràpid al cap és aquest festival internacional de música Castell de Peralada, que se celebra, per cert, a l'estiu, però també ens ve ràpidament els caves i els vins de Peralada. Doncs és un tema
ve animat avui,
dels prestigiosos Los Rebeldes de Ovalle, eh? Endavant amb aquest grup, que això no sé si és una cúmbia o no sé com ho podria dir.
No ho sé,
eh?
Jo. Zero expert musical.
El títol de la cançó, Me gusta el vino. He estat moltes hores a Spotify per trobar aquesta cançó, m'ha costat. Deixem de banda una mica el tema gastronòmic, que a vegades el toquem en aquesta secció, i ens centrem, com dèiem, en l'etnologia, vins i caves de Peralada, i ho farem de la mà d'un expert, eh? No he vingut aquí jo a explicar-vos quatre tonteries, no, tenim un expert, en Jordi Munt, que és enòleg, sommelier i cap de ventes de Vinalium, aquesta cadena de botigues de les quals, doncs, a la ciutat en trobem unes quantes. Doncs bé, amb ell hem parlat una miqueta d'aquesta relació de vins i caves amb la localitat de Peralada, que la centrem, òbviament, amb aquest castell de Peralada, que és un punt, doncs, força àlgid de tots els enòlegs, i ara en Jordi ens explica el per què.
Aquesta població va ser coneguda principalment fa molts anys pel casino de Peralada. Però el casino de Peralada és propietat de bodegues Peralada, i Peralada també va ser molt conegut pel van pescador. Ells van créixer molt pel tema del vi van pescador. El dia d'avui, però el dia d'avui sí que és cert que el cava de Peralada és un producte on té molt de pes, vale? Dintre del celler de Peralada. Però sí que és veritat que també Peralada aposta molt pels vins negres. I Catalunya, l'Empordà, està molt de moda. I Peralada és un dels pioners en potenciar aquests vins de la zona nord de Catalunya.
És veritat que el blanc pescador era potser el que tots teníem al cap, però em dius que s'ha girat la truita.
Sí, ara, per fer-ho allò modern, el trending topic, de vins en aquella zona ara és aquest vi negre, tal com ens deia en Jordi Munt de Vinalium. També ens explica en Jordi quines qualitats té Peralada i, per extensió, en general, l'Empordà, per produir tants bons vins i també, tot i que ja ho has vist que es menys, eh? Potser tenien la sensació de que el cava... No, no, doncs potser tiren més o tenen més qualitat en el tema vi que en el cava, però tot i així, en Jordi ens explica les qualitats que té per a l'Ada perquè hi hagi tan bon producte.
És una mica de geografia perquè estàs al nord, en el qual allà tens el mar molt proper i la tramuntana influencia bastant sobre el caràcter dels vins, vale? A nivell de també és una zona on s'està potenciant molt el enoturisme, vale? Si veneu a Peralada, per exemple, on trobareu dues botigues de vins especialitzades en el qual hi ha rutes gastronòmiques, tipus com el Priorat, no? Són zones molt petites, molt exclusives, amb molt d'amor, i això a la gent els agrada.
Doncs mira, podeu llevar-vos d'hora al matí diumenge i passar, per què no, un dia també visitant, entre d'altres, ara ens feia alguna recomanació al Jordi, a aquest castell de Peralada. Hi ha altres cellers per la zona, per si algú li interessa, si aneu a Google els trobareu fàcilment, eh? Però en Jordi també ens ho resumeix i ens explica que no només és Peralada, per no centrar-nos tant, sinó que també al voltant hi ha tot un seguit de cellers també força interessants.
A Peralada en si està la cellera Peralada. Poder un petit celler més. El que és la zona de l'Empordà, la diu Empordà, potser estem parlant de entre 30... Però bé, bueno, cada cop més hi ha més. Però són cellers petits, eh? A Empordà hi ha molts cellers petits. El celler més gran que hi ha Peralada, a Empordà, és Peralada. És el celler més gran.
Doncs queda clar que podem anar a Peralada a fer una visita de turisme enològic. Si algú s'anima a primera hora, ho recomanem o no?
Sí, 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 de fet, ja ho veuràs, que també li he demanat aquestes paraules a en Jordi, en el sentit de que hi ha molta gent que potser això del vi li fa una mica de mandra, i escolta, hòstia, a mi això del vi potser no m'agrada, però diu que fins i tot l'experiència, no només de tastar el vi, sinó veure un celler, les zones on està...
Sí, clar, la gent curiosa, més enllà de si li agrada o no el vi.
Correcte, clar, hem de pensar que l'Empordà potser no és el Penedès, que és on tots ens imaginem que hi ha moltes vinyes, sinó que l'Empordà segurament poses amb un turonet i tens el mar ben a prop. Per tant, diu que totes aquestes sensacions són molt xules i diu fins i tot que des d'allà també es veuen els Pirineus. Per tant, ara que estan nevats, diu el contrast és molt xulo.
La zona de bueno, el que deia abans, no? De Costes de Graret, que és una finca de d'ells que està molt a prop de Peralada, on pots veure el mar, les finques i la muntanya, no? I veus també els Pirineus nevats, i veus tres colors en un sol imatge, no? I això és l'encant que té l'Empordà. Visitar el que és Peralada, poder visitar el celler, fer una cata de vins, que ja fan cates de vins, vale? Dintre de just davant del casino, i llavors perdre't per allà aquests camins de l'Empordà buscant la costa, això és genial, és fantàstic.
Em deixes fer la broma fàcil?
Sí.
En sap un munt, de vins, el Jordi.
Sí, en Jordi Munt en sap un munt i li agraïm, òbviament, a la gent de Vinalium, també a la Laura, que és la persona de contacte de màrqueting que ens ha facilitat el telèfon d'en Jordi Munt amb qui hem parlat i ens ha fet aquesta petita explicació, vaja, d'un dels productes, ho hem de dir així, més típics de Peralada, però que avui ja en sabem una miqueta més.
I la temperatura fa dia per anar de turisme enològic o no?
Doncs mira, no m'hi havia fixat massa, però vaja, fresqueta, aquests dies, que és una mica la tònica general, com dirien els homes del temps, aquesta fresca. Ara bé, 13 graus.
Sí, màximes de 13.
I surt el sol, jo crec que acceptable.
Perdona, no plourà, en teoria. O sigui, no, mirant aquí la previsió no ha de ploure, per tant, això s'agraeix. Pel que fa al vent, atenció, perquè són 20 km per hora. Però clar,
pensa que avui estarà 48, gairebé 50. Sí, sí. Per tant, jo crec que si fa 20...
No serà com l'any passat, que recordo que el partit va estar una mica marcat per la tramuntana, però vaja, igualment bufarà aire i en aquell camp potser molesta.
Signem aquests 20 km per hora, per tant, jo crec que a nivell de temperatura força acceptable.
I jugant a les 4, doncs a quarts passats de 6 es fa de nit, per tant, fins l'últim quart d'hora, 20 minuts de partit, encara tindrem llum del sol. Això sí, a les 8 de la tarda ja haurà caigut el mercuri fins als 8 graus al termòmetre, per tant, bé, anirem
abrigats.
Sí, es pot fer turisme tranquil·lament perquè serà un dia de sol i núvol, però amb una jaqueteta que s'agrairà.
Marxem a Madrid, com sempre, amb les sensacions dels que viatgeu aquest cap de setmana. Ja ho saps que cada 15 dies demano tant a en Sergi com a tu, una paraula, una frase que ens descrigui una mica què significa aquest desplaçament. Primer escoltem en Sergi, a veure què ens diu.
Hola Marc, hola Adri, ja tornem a ser aquí, un nou any i també primer desplaçament de la temporada. Bé, toca anar a Peralada. Algú podrà pensar que seria moment de parlar del Festival del Castell o dels vins i caves de la zona, que ja ho heu fet ara fa una estoneta. Jo, a l'hora de pensar en això, només se m'acut una cosa. No és una única paraula, però sí és un moment. És que per mi Peralada sempre anirà lligat a les pretemporades de l'Espanyol. Apa, fins aquí 15 dies.
Doncs mira, us heu llegit el pensament.
Sí, ho havia dit, ho havia dit abans. Anava a dir una altra cosa jo ara, per això.
Què diu l'Adri?
Dues paraules. Enveja sana. Perquè forma part d'una estructura, que ara que parlàvem amb Ivan Hamuig, qui ha vist el Girona amb 400 persones a Montilivi, una graderia que no hi era perquè era directament un turonet, i passant angúnies a tercera divisió, veure la primera, doncs ja voldríem nosaltres veure, ara que parlarem del filial del
Sabadell...
Pensava
que era per lo dels cellers, això de l'Andesa.
També, no? Mira, també, no? És un bon motiu, també, sí senyor. Però ara que parlarem del filial del Sabadell, ja ens agradaria tenir un filial com el Peralada. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara, Adri.
Ets dels que viatja acompanyant el Centre d'Esports Sabadell arreu de la península? Escolta les recomanacions curioses del Marc Pijuan al Fora de Lloc.
I ara que parlem de filials i per tancar el bloc dedicat al Centre d'Esports, hem de parlar també de la situació del seu filial, del seu segon equip. Si recordeu, fa uns dies us explicàvem que el Sabadell B havia patit l'adeu del seu màxim golejador, a segona catalana, un Xavi Cencillo, que ara forma part del Real Avilés, a la tercera divisió asturiana. Doncs bé, aquest degoteig de baixes ha estat constant durant les vacances de Nadal i l'equip de Pablo Becerril afronta en quadra l'últim partit de la primera volta. Ens ho explica en aquesta crònica el Pau Vituri.
11 jugadors de camp i 4 canvis. Aquests són els futbolistes que té a la seva disposició el tècnic del Sabadell B, Pablo Becerril, per rebre aquest diumenge al Caldes de Montbui. A banda de la baixa de Cencillo, el club perdrà en els pròxims dies Joan Castanyer, el central que s'entrenava amb el primer equip de forma habitual i que ja s'ha acomiadat de la plantilla. Tampoc hi són Lucas Giovanella, fill de l'exjugador del Celta, Everton Giovanella, ni el porter Òscar Esteban. Aquest contratemps generalitzat ha deixat en Becerril una sensació de resignació.
Bueno, si només hagués estat sencillo, doncs mira, encara, no? Bueno, són les coses que passen a aquestes dates i amb determinades circumstàncies que no tenen res a veure amb el pla esportiu.
Amb aquest panorama, el Sabadell B, com dèiem, ha de tancar aquest diumenge a les 12 la primera volta a Olímpia contra el Caldes de Montbui. Ara mateix tots dos equips es troben amb 25 punts a la zona mitjana alta, a 7 del play-off d'ascens. Per al tècnic del filial Arlequinat, és un partit que pot marcar els objectius pels quals lluitaran a la segona volta.
Una miqueta més fluix del que tothom esperava i que té una plantilla per aspirar tot i bueno, crec que serà un dels equips que estarà lluitant per l'ascens a la segona volta, per tant, bueno, un inici complicat, però que ens situarà on estem a nivell competitiu.
I també torna a l'acció aquest cap de setmana la sabadellenca, que se'n va anar de vacances amb una victòria clau contra el Ripollet. Els de Jesús Rueda Betis estan a 3 punts de la salvació i comencen l'any visitant el líder, un Berga, que només ha perdut un partit. Com se sol dir en aquests casos...
Tenemos poco que perder, la verdad que no hace falta los tres puntos, pero bueno, sabemos que vamos al campo del líder, que tiene un buen equipo y que va a ser difícil. Entonces todo lo que podamos sacar positivo, pues bueno, yo creo que el equipo ahora mismo está en una dinámica bastante buena y yo creo que está en condiciones para afrontar el partido del domingo y conseguir algo positivo.
El partit entre el Berga i la Sabadellenca es disputa diumenge a les 4 de la tarda i, com diem, marca aquest final de la primera volta al grup quart de segona catalana.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts, una miqueta més i arribem al tram final del programa. Parlem d'handbol, parlem de l'OAR Gràcia Femení, que començarà l'any amb un derbi a la Divisió d'Honor Plata d'handbol estatal. El conjunt de Dani Lara s'enfronta a l'handbol Sant Quirze, que és el líder d'aquesta segona màxima categoria de l'handbol femení de casa nostra i que només ha perdut un dels 14 partits disputats fins al moment. El combinat gracienc, per contra, intentarà trencar la mala ratxa de dues derrotes seguides després d'un parell de setmanes de descans. A priori, el favoritisme és, per tant, Quiri, però el tècnic verdiblanc Dani Lara s'aferra al caire especial que sempre tenen els derbis.
Bueno, jo penso que quan hi ha un derbi les coses s'igualen molt, no? Les emocions formen part del partit d'una forma molt, molt predominant i pot passar qualsevol cosa. Sí que és veritat que Sant Quirze està molt bé, està molt fort, amb gairebé totes les facetes del joc, i que nosaltres estem intentant, doncs, partir de la defensa, consolidar una miqueta el nostre sistema defensiu i trobar-nos en atac.
De moment, l'OAR ha guanyat un parell de partits en el que portem de Lliga, és penúltim classificat. L'entrenador del Gràcia Femení confia en aquest factor motivació extra per fer saltar la banca i per sortir de la zona baixa. I és que Dani Lara, com escoltàveu ara en el terreny defensiu, veu una millora a l'equip i és ambiciós amb les seves jugadores.
Que penso que l'equip ha donat un canvi, està amb una motivació extra i s'està reflexant als entrenaments perquè s'entrena amb molta intensitat i amb molta concentració. O sigui que continuen com estem, és el desig per aquest 2019 i que els resultats ens acompanyin, perquè entenc que si la feina s'està fent bé entre setmana, cada setmana s'ha de reflexar.
El derbi entre el Sant Quirze i l'OAR Gràcia Femení es disputarà dissabte a 7:45 de la tarda a la pista del conjunt quirzetenc. I encara en vol, el Creu Alta Sabadell en vol ha ajornat el seu últim partit a la Lliga Catalana contra el Sant Martí Adrianenc B, amb la qual cosa aprofitarà aquesta setmana extra per carregar físicament, pensant en el segon tram de temporada. Els arlequinats són quarts i esperen recuperar sensacions en aquest 2019, com ha explicat el tècnic Sergi Cifré.
Sí que és veritat que ens queda un partit aplaçat encara de la primera volta, que és contra el Sant Martí, que no vam poder jugar, però els últims dos partits sí que no vam estar gaire contents. Vam empatar contra Manyanet, vam perdre contra Terrassa, no són els resultats que volíem, i de fet potser seria les poques coses que canviaríem d'aquesta primera volta.
Per tant, a l'espera de quan es juga el duel a Calbalsac contra l'Adrianenc, la primera cita del nou any serà ni més ni menys que la pista del líder, el Calella, tot un repte pels arlequinats per consolidar-se en aquesta zona alta de la Lliga Catalana. Parlant de reptes, el Natació Sabadell de tenis taula disputa dissabte el primer partit des de la marxa de Yuri Bechasny, del tenista internacional, del jugador de tenis taula internacional. Els nedadors estrenen el 2019 davant el Sosmàtic Badalona, conscients que hauran d'assumir més responsabilitat sense el rus que ha tornat cap al seu país després de fer un gran servei, una gran primera volta de campionat amb el Club Natació Sabadell. Així ho explica el palista Ivan Ruiz.
Bueno, canviaran bastant les coses, però hem de continuar lluitant i aconseguir aquest objectiu. Doncs sí, hem d'avançar, hem d'entrenar molt més i de madurar molt més i de lluitar tots els punts a tope.
El club és quart ara mateix a la segona màxima categoria del tenis taula estatal amb 16 punts, just un lloc per sota de l'ascens, mentre el conjunt badaloní, el pròxim rival, és setè amb 3 victòries menys. L'absència de Bechasny, però, canviarà l'escenari del natació de cara a la segona volta del campionat. A la primera, els sabadellencs van guanyar per 5-1 a Canllong al Sosmàtic, però Ruiz preveu ara un partit ben diferent.
I tant, no serà un rival gens fàcil i pot ser que a casa van guanyar 5-1, però és una mica enganyós aquest resultat, i tornar a la càrrega amb aquesta segona volta i sobretot no despistar-nos i tornar amb les piles carregades.
Dissabte a les 6 arrencarà a Badalona aquest duel entre el Sosmàtic i el Natació Sabadell, el primer sense Yuri Bechasny.
Hola, soc Pol Estero, jugador del Centre Esport Sabadell i escolto el Tel Suís a Ràdio Sabadell.
Aquest cap de setmana, per tant, es reprenen moltíssimes competicions a tot arreu. També ho fa, per exemple, la primera catalana femenina de bàsquet amb els tres representants de la ciutat que afronten les dues últimes jornades de la primera volta. Al grup 8 tenim el Sant Nicolau amb un balanç molt positiu de 8 victòries i 5 derrotes, però els de Xavi Paredes no competeixen des del passat 5 de desembre, més d'un mes. Diumenge, a 3:45 de la tarda, rebran a casa el Lluïsos de Gràcia, un rival que du exactament el mateix balanç que l'Esgrana. Paredes demana seguir amb la bona línia al carrer Jardí, on encara no han perdut aquesta campanya.
Totalment, ens agradaria doncs poder sumar per també sobrepassar doncs aquesta línia, aquest empat que tenim amb elles i agafar un bon coixí de cara a la segona volta. A més ho fem a casa, que és a casa som ara mateix estem imbatudes, no hem perdut cap partit en tota la temporada i home, començar l'any amb una victòria sempre dona peu a que doncs a que continuï tot com estava i com volem que sigui.
A l'altre grup d'aquesta primera catalana femenina, el grup 2, hi tenim dos equips sabadellencs amb situacions, podríem dir, completament contraposades, totalment oposades. El Natació Sabadell és penúltim i dissabte a les 8 del vespre visita la pista del City Leaf Jaiec Unir Girona B. El filial gironí cué amb una única victòria. Una autèntica final per començar l'any, però la dada més esperançadora és que les nedadores sumen 3 triomfs i tots 3 han arribat lluny de Sabadell, fora de casa. De cara a aquest 2019, el tècnic Jordi Paredes demana millorar en els finals ajustats.
L'equip s'ha conjurat, hem treballat bastant bé durant aquests dies de festes i bé, no ens queda un altre que treballar molt per canviar una mica la dinàmica. No? A més, hem tingut una dinàmica on molts partits els hem perdut per menys de 5 punts. Per tant, ens falta aquest plus de confiança, no? Que esperem que amb el 2019 comenci a aparèixer.
Parlava Dani Domena, evidentment, el tècnic del Natació Sabadell de bàsquet femení. I millor li han anat les coses a l'escola del Carme Masavícola, que viu tranquil·lament a mitja taula amb un balanç de 7 victòries i de 6 derrotes. Les carmelites enceten el 2019 rebent la Salle Reus, un equip que suma dues victòries més que no pas al conjunt local. El tècnic Álvaro Fernández demana que el 2019 sigui, com a mínim, igual de positiu que el 2018.
Amb ganes d'això, de fer un 2019 bo, el 2018 va ser un any fantàstic per nosaltres, abans de maig, perquè vam aconseguir doncs estar entre els primers de la Lliga i pràcticament tenir l'ascens de Copa, i en la següent temporada, doncs la veritat és que amb balanç positiu i per tant també contents. Ara, doncs res, toca començar el 2019 amb la mateixa empenta, amb la mateixa il·lusió, intentar sumar doncs algun d'aquests partits que ens queden fins a acabar la primera volta.
El partit entre l'escola del Carme Masavícola i la Salle Reus arrencarà aquest diumenge a 1:15 del migdia al Pavelló del Sud. A l'últim minut del programa repassem informacions en format més breu. Iker Pajares ha sorprès el cap de sèrie número 7 del CCI International de Bombai, el suís Nicolas Müller. El jugador d'esquash sabadellenc l'ha superat avui per 3-1, plantant-se així als quarts de final d'aquest campionat amb dotació econòmica de $70.000. Demà, el del Malibu Esportiu es podria creuar amb el gran favorit del torneig, l'egipci Tarek Moment, si aquest tomba avui el seu compatriota Josef Ibrahim. I la selecció espanyola de waterpolo femení amb 4 internacionals de l'Estalpul Natació Sabadell juga avui a Tel Aviv. Miki Oca ha fet rotacions, ja que s'enfronten a la ventafocs del grup, i tan sols jugaran avui Paula Leiton, Judit Forca, Mati Ortiz i Bea Ortiz del conjunt sabadellenc. Després de dues victòries en 4 jornades, avui el combinat estatal no pot fallar a partir de les 9 davant d'Israel. Acabem dient que avui a 9:15 el grup Zarraona Estudi Barcelona visita l'Acció Sant Martí a la segona ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Demà a 9:15 serà el torn de l'amics del Pau Nou Escorial que rep el castellà. Amb Amb aquests apunts tanquem el programa d'avui, aquest dimecres dia 9 de gener del 2019. Demà, per exemple, animarem des de la distància a Miguel García, l'exarlequinat que està passant una situació realment delicada amb el club de la seva ciutat i el seu actual club, l'Écija, a punt de desaparèixer. També tindrem el futbol sobre el fang o el millor any arlequinat pels més nostàlgics. Entre altres coses, també parlarem de rugbi o de futbol sala. Una abraçada des del control de so del Toni González. Ens tornem a posar d'aquí a 23 hores. Demà a les dues. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.